Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Centenars de persones segueixen tallant des de primera hora del matí la circulació per carretera. L'ha passat a la Jonquera en amb dos sentits de la marxa, responent a la crida a la mobilització per part de Tsunami Democràtic. Seguint aquest tall, o de fet arribant ja a aquest tall, hi trobem a la periodista de Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, que ens detallarà quin és el panorama. Mercè, bon dia, què ens en pots explicar?
Bon dia, doncs el que sí que et puc dir és que el trànsit pel que fa a la Nacional 2 per anar a direcció a la Jonquera, tant per anar a la direcció a la Jonquera com també per baixar, està complicat. M'ha costat bastant arribar, bastant més temps del que jo preveia arribar fins a la Jonquera. Per tant, hi ha una situació de trànsit complicada. De fet, ara mateix em trobo caminant cap a aquest punt del tall. Hem deixat el vehicle aparcat en un mural i hem trobat també un grup de manifestants, doncs, que estan buscant aquest punt del tall, que em comenten que en uns 2 quilòmetres doncs podríem arribar-hi. Encara no hem arribat al punt i això, anem caminant, molts manifestants van pel mural d'aquesta Nacional 2 buscant aquest punt del tall.
D'acord, gràcies, Mercè. Ho seguirem properament el que ens expliquis, doncs, des d'aquí, des d'aquest punt de la Jonquera de l'APSAT.
Perfecte, gràcies.
Doncs el PSOE és el guanyador d'aquestes noves eleccions generals, però amb un panorama ingovernable, en què destaca l'ascens meteòric de l'ultradreta i la desfeta de Ciutadans. En declaracions a la xarxa aquest matí, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha demanat un acte de generositat a la resta de formacions per tal de desbloquejar la formació de govern, mentre que la diputada de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha demanat al PSOE i al PSC que s'apliquin la lliçó de Generalitat. Els escoltem a tots dos.
Efectivament, la dispersitat de vot i la fragmentació del Congrés farà que generaria un procés de negociació i un procés de generositat que hauria d'interpel·lar totes les formacions polítiques per ajudar a que hi hagi una investidura i un govern, que és el que necessita el país.
Escoltava ara el senyor Illa parlant de generositat i d'afrontar el moment que vivim amb responsabilitat, doncs jo crec que això mateix que diu ell és precisament el que qui més ho hauria de posar en pràctica, perquè no és normal que l'estat espanyol hagi arribat en aquesta situació.
Més qüestions a aquesta hora. El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha posat en funcionament una deixalleria mòbil que passarà per diferents pobles de la comarca. Des de Ràdio Tremana, Solana, bon dia.
Bon dia. El Pallars Jussà, amb 120 nuclis de població, el Consell Comarcal és qui gestiona la recollida de residus. Actualment la comarca només disposa de 2 deixalleries, la de Trem i la de la Pobla de Segur. Aquesta nova deixalleria mòbil que ara s'estrena està integrada en un vehicle adaptat que permetrà que els usuaris dels pobles més petits no s'hagin de desplaçar fins a aquestes 2 instal·lacions. La nova deixalleria té vocació de servei de proximitat i vol ser una eina més per al reciclatge i la sostenibilitat. Els usuaris particulars, així com comerços o oficines, podran dipositar de forma selectiva diferents tipus de residus pels quals no hi ha un contenidor específic al carrer, com ara electrodomèstics, l'oli o les piles. Aquest servei complementa la recollida selectiva de plàstic, cartró i vidre que al Pallars Jussà es realitza amb 6 rutes de recollida que suposen 1.800 quilòmetres setmanals.
Gràcies, Anna Solana, des de Ràdio Trem, per aquesta informació. I pel que fa al trànsit, a aquesta hora detallem i remarquem el fet que trobem tallada l'AP7 en 2 sentits de la marxa a la Jonquera. I trobem també, doncs, diversos quilòmetres, desenes de quilòmetres de cua, també, doncs, per accedir a aquest punt on es troba tallada l'AP7. De moment, això és tot a aquesta hora. Ens actualitzem properament.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 2:15 a 2 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Radio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Avui dilluns, dia 11 de l'11. Avui és un dia molt senyalat, explicarem per què. I són les 11, no són les 11 i 11, però poc li falta, li falten 3 minutets per les 11 i 11. Amb tot això, donem la benvinguda a la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora.
Molt bon dia i bon inici de setmana. I l'11 de l'11 és famós per la loteria?
És famós per la loteria. Després també hi ha unes plataformes de venda online que també, si compres avui, tens grans descomptes. També venint del dia després, de tot el que va passar ahir.
És que encara estic amb ressaca, eh? Perdó. Electoral, no us penseu.
Sí. I bé, avui doncs, és aquell dia de valoracions. Bueno, avui ja no hem de descobrir el que parlarà la premsa, no?
No, la veritat és que, com diria més de primer de carrera de periodisme, saber com obriran avui les portades. Òbviament ahir vam tenir unes eleccions generals amb uns resultats, certa manera, alarmants per uns, molt decepcionants per als altres, feliços per als altres, i aquests seran els resultats que, òbviament, la premsa plasmarà o ha plasmat ja a les portades que podem veure al quiosc aquest matí.
Bueno, ja hi veiem de tot, no? Aquells que estaven més tristots, els que estaven més alegres. A mi m'ha fet gràcia el de Teruel Existe, perquè estaven eufòrics, aquesta gent. Imagina't, allà, una província allà abandonada, i que treguin un diputat. Bueno, aquella gent ha d'estar allà...
molt feliç.
Que no hi cap a la pell, i presentar-se per primera vegada i ja treure un diputat, dius, Déu-n'hi-do, perquè hi ha partits que porten temps... presentant-se d'aquests desconeguts que només els saps que existeixen, com veus allà a les paperetes electorals, i no hi ha maneres.
Hi ha altres que sí, com aquest cas, i bé, alguns altres que també hem pogut anar veient i que segurament veurem també.
Molt bé, doncs tot això serà com parlem del resum de premsa, que ja els explicàvem el que passaria, i bé, doncs si et sembla bé, anem a saber per què. Fa fresca.
Sí, una mica.
Sí. Anem a veure com respira el temps. I avui, atenció, 13 graus en 9, quasi fregant els 14, això és a la closa del Llop, per una banda, i si anem a l'altra banda, que és, aquí veiem a la fotografia, ja, aquest mar mogut, a la clota, a la wet camp, avui sí que ja no corre cap barca que vulgui entrar o sortir, 14 graus en 2. Poqueta diferència. Jo me'ls pensava més baixes,
Sí, anava a dir, tampoc està tan malament, Considerant, jo t'haig de dir, que avui he sortit de casa 4 graus, O sigui que sí que aquestes mínimes ja van cada cop acostant-se més al zero. Només cal que aixequem una mica el cap, mirem muntanyes, que ja els comencem a veure totes ben nevades. O sigui que estem ja plenament endinsant-nos cap a... tardor ja no, ja fa olor hivern, quasi, bé, això,
sí,
Joan?
Sí, ha vingut molt ràpid, això, Ha vingut molt ràpid, semblava que no acabava d'arribar, perquè sempre se retrasa ara. Sobretot passem un bon setembre, un bon octubre, i quasi, doncs mira, ha arribat el novembre i arriba ja aquesta temperatura tardor i quasi més tirant cap a hivern.
També ha d'arribar, perquè és el cicle de l'any, hem de tenir calor, hem de tenir fred, hem de tenir pluges, no? Però bé, sí que certament, doncs ara ja hi estem ben endinsats.
Molt bé, anem a saber què ens explica en Sergi Corral.
Doncs aquest és el titular. Els núvols aniran marxant i es mantindrà la tramuntana, que serà forta a última hora. Aquest dilluns, 11 de novembre, tindrem unes temperatures màximes d'entre 13 i 15 graus i unes mínimes d'entre 10 i 12. Pel que fa a l'estat del cel, hem tingut un cel més ennuvolat de matinada i aquest matí amb núvols mitjos compactes. A migdia s'aclarirà i a la tarda tindrem el cel molt més serè, però amb aquesta sensació de fredor marcada tot el dia. Pel que fa al vent, hem tingut tramuntana forta de matinada de força 6-7. Al matí està baixant amb moderada de força 4-6 i es mantindrà així fins a mitja tarda. Al vespre reforçarà notablement i fins a la nit que tornarà a bufar forta de força 6-8. Les ratxes podran superar els 80 km per hora. I pel que fa a l'estat del mar, tindrem fort maror tot el dia, com ens deia ja en Joan, que ja es veia aquest mar turbulent a la clota, amb tràgol de gregant d'un metre i mig d'alçada. Pel que fa a la navegació, bandera groga, perquè òbviament tenim tramuntana moderada, i la temperatura del mar ja va baixant, i ja comencem aquesta setmana de novembre amb 17,9 graus. Uh-huh. Ja hem abandonat els 18, Joan?
Sí, estem aquí quasi tocant els 18, però no, 17 en 9. Això per avui, per demà dimarts, les temperatures que iran entre els 13 i 15 graus i les mínimes entre els 8 i 10, amb un cel serè tot el dia, en una jornada molt assolellada. Malgrat aquest panorama, es mantindrà l'ambient fred i ventat amb bona visibilitat. En quant al vent, tramuntana forta de matinada de força 6-8, que baixarà de força 5-7 al matí. A partir de migdia ja mancarà fins a tramuntaneta, que aguantarà fins al final del dia. I la mar, forta maror fins a la tarda, amb maror al vespre i nit, en tràgol de gregal d'un metre i mig. I demà, igual que avui, s'ha de tenir precaució. No crec pas que ningú es vulgui atrevir ni anar a banyar els més atrevits, ni tampoc anar així a fer una excursió amb barco, perquè doncs, hi ha bandera groga amb aquesta tramuntana forta a primera hora, encara amb aquests 17 graus en 9 de temperatura. L'aigua del mar. Molt bé, això que t'abufin amb 80 km per hora, si vas en bicicleta i a favor de, i el vent el tens a darrere, és que no has ni de pedalar. Ja va tot sol. Molt bé, doncs això és el que donava de si el temps, i del temps anem al quiosc, resum de premsa. Bé, que ja ho dèiem, avui dia de ressaca electoral i avui dia de que tota la premsa se'n farà ressò de la jornada d'ahir. Cristina, a Girona, què diuen?
Doncs comencem, si et sembla, per al diari de Girona, que veiem a Pedro Sánchez en portada amb aquest titular, victòria pírrica de Sánchez. Afegeix que la pèrdua de 3 escons del PSOE i l'ascens del PP i Vox compliquen la formació de govern. Aquest debacle, història de Ciutadans, també en fa ressò. I també diu que l'independentisme es reforça amb un diputat més, que Esquerra Republicana guanya a Girona i que en Comú recupera l'escó. I a la part superior podem veure, doncs, els escons que han quedat per Espanya, aquests 120 per al PSOE, 88 per al PP, 52 per Vox, 35 per Podem, 13 per Esquerra, 10 per Ciutadans i 8 per Junts per Catalunya. Però baix també podem veure, doncs, com ha quedat, en aquest cas és diari de Girona, per tant havíem de saber com havia quedat Girona, no? També ens mostra els escons de Girona, aquests 2 per Esquerra, 2 per Junts per Catalunya, 1 per PSC i 1 per En Comú Podem. I finalment els escons de Catalunya, que són 13 per Esquerra, 12 per PSC, 8 per Junts per Catalunya, 7 per En Comú Podem, 2 per el PP, 2 per la CUP, una de les notícies també del dia, 2 per Vox i 2 per Ciutadans. Això és el que podem veure a la portada del diari de Girona.
Havia anat oscil·lant la CUP entre 2-3.
Sí, va començar amb 3, però ja es va quedar amb 2, la resta.
I després Junts per Catalunya, després com ensenyaven a Girona, doncs hi va haver una època, un temps que anava davant Junts per Catalunya, fins al final, doncs, hi ha aquest empat, però per vots ha superat Esquerra Republicana, i vol dir que el mapa de Catalunya ha estat tot de color groc. Molt bé, doncs continuem.
Doncs l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dilluns 11 de novembre obre amb aquest titular: Marca Espanya. Afegeix que l'aposta de Pedro Sánchez fracassa i el panorama polític continua empantanegat com abans de les eleccions, que Casado es fa fort després de recuperar 21 diputats i l'extrema dreta de Vox se situa com a tercera força, i que el partit d'Albert Rivera, Ciutadans, que no dimiteix, s'estavella a tot l'Estat i es queda amb només 10 diputats. Aquest matí a les 10 ja hi havia convocat doncs aquest congrés de Ciutadans per decidir el futur del partit, però com bé diu aquest titular, Albert Rivera no va parlar en cap moment de dimissió, sinó que ho va passar a la pilota doncs que el seu partit decidís. Veurem què passa.
Però semblava, jo vaig escoltar la compareixença de premsa i semblava que anava a dir-ho, perquè anava a dir, però al final es va escapolir, diguem, dient que ho decideixi el partit. No?
Sí, la veritat és que nosaltres parlàvem així amb companys també del sector periodístic i dèiem, dimiteix? No dimiteix? Què acaba de dir? No? Ha semblat que ho digués, però no ho ha acabat de dir, és el que dèiem. Ha passat la pilota i a veure doncs, si li diuen que s'aparti o si li supliquen que es quedi, vés a saber. Mm. Potser hi ha darrere una cosa planejada que nosaltres descobrirem, suposo, al llarg d'aquest dia. I també podem veure doncs, aquest trencaclosques al Congrés, i realment doncs, veiem aquí aquests típics formatgets de les eleccions que no ens cansem de veure'ls aquests dies, com dèiem ja, amb els escons dividits, com ja us hem mencionat abans al Diari de Girona.
Molt bé, doncs anem a la premsa de Barcelona.
Doncs si et sembla, anem per La Vanguardia, doncs que dalt també podem veure aquests gràfics amb els resultats globals, també els resultats de Catalunya, i amb aquest titular: Sánchez guanya, però tindrà més difícil configurar una majoria. Afegeix que el candidat d'un PSOE debilitat es compromet a desbloquejar la formació de govern en una jornada en què es disparen PP i Vox i s'enfonsa Ciutadans. I la fotografia principal també és la que podíem veure més o menys al Diari de Girona, amb una altra expressió de Pedro Sánchez, però amb aquest braç alçat i amb aquest gran cartell darrere de la publicitat o de la propaganda electoral de Vota PSOE, amb la cara de Pedro Sánchez. També afegeix aquest diari que l'independentisme es manté republicana al capdavant i que els republicans perden aire en favor de Junts per Catalunya i la CUP.
Mm-hmm. Molt bé, doncs anem al periòdico.
Més difícil. Aquest és el breu titular que avui ha obert portada del periòdico i afegeix que Sánchez torna a vèncer, però el PSOE i Podem perden pes amb la repetició. I, per altra banda, també ens diu que la ultradreta puja a la tercera posició a costa de Ciutadans i el PP recupera terreny. I podem veure aquí un petit gràfic com queda doncs, aquesta unió, que tota la nit, si vau seguir doncs, els escrutinis i la nit electoral, aquest 158 d'esquerres contra aquest 152 de dretes, doncs, que serà una de les coses clau, juntament amb els que queden pel mig petits i dividits, que són els que hauran de recolzar una banda o l'altra doncs, perquè es pugui realment formar govern i tenir president. I la fotografia principal, tornem a veure Pedro Sánchez amb aquest braç alçat i afegeix amb Iglesias sí, amb Iglesias sí. Veiem a Sánchez al costat de la seva dona, que va al·ludir la demanda dels militants socialistes amb un prec retòric. Em deixeu acabar?
Aquí Iglesias sí, i després a la Vanguardia hi posava amb Rivera no, amb Rivera no.
Sí, amb Rivera no també va ser el càntic de les últimes, no, les últimes ja no, de les penúltimes eleccions generals. I bé, doncs hem de dir que el periódico també fa ressò d'aquest titular: Esquerra Republicana vens a Catalunya, seguida de prop per al PSC.
Molt bé, i acabem amb el diari ara.
Que m'ha agradat molt com han fet la portada, és realment un resum d'aquestes eleccions. A dalt de tot veiem, tant per Espanya com per Catalunya, els escrutinis, el resultat dels escons, perdó, d'aquest 10 de novembre. I veiem Sánchez s'encalla, i el veiem aquí aplaudint en una fotografia. Vox noqueja Ciutadans, i veiem una fotografia de Rivera a la convocatòria de premsa on l'estan com abraçant, com si l'estiguessin consolant, diguéssim. I finalment que l'independentisme guanya, i veiem aquí Rufián i el vicepresident Pere Aragonès doncs, amb un aplaudint i l'altre amb el braç alçat. Per tant, tenim aquest resum, no? És una mica doncs, el resum general d'aquestes eleccions del 10 de novembre.
Molt bé, doncs això és el que ha donat de si la premsa d'avui, que ja estava cantat, i encara Suposo que durant tota aquesta setmana...
Sí, això és el inicio solamente.
Ara demà sabrem, els diaris se'n faran ressò, bueno, ja els mitjans com ràdio, televisió i xarxes socials del que passa en Ciutadans, que és un dels focus d'atenció. Suposo que ja avui ja sabrem què passa i també demà la premsa se'n farà ressò si hi ha dimissió o no hi ha dimissió d'Albert Rivera, si fa un pas enrere, i saber doncs, qui liderarà. Serà Inés Arrimadas, que se'l mirava allà dient plegejar, que m'hi has de posar-hi jo, una cara així.
A l'acecho, no? Estava a l'acecho, com es diria en castellà.
O veurem què passa. Molt bé, doncs aquests són els dos primers blocs. En tot això és el moment d'anar-hi a posar... música.
Anem a amenitzar avui en pop a la catalana, Joan?
Sí, sí. Avui anem en pop a la 2000. Pop a la 2000, que ens anem amb aquest tema que ens porta a veure, que el tenia Joan aquí preparat i anem a marxar. A Juanes, amb aquest M'enamora.
Se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora que me hables con tu soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van, volando con el viento.
Des d'un bocí de la costa... El més calent a l'aigüera.
Bé, sembla que anàvem un xic atabalats ara mentre estàvem escoltant la cançó que ens interpretava Juan, és aquest M'enamora, amb el que parlàvem, amb en Rivera, que sembla doncs, que hi ha algun mitjà que ja dona per fet la seva dimissió I uns sí. altres que encara tampoc han dit res, no?
Sí, però ja ho podem veure, per exemple, a Catalunya Press ho hem vist, i ara també el Mundo, Albert Rivera dimiteix com a president de Ciutadans després d'aquesta debacle electoral. El Partit Liberal doncs s'ha derrumbat, no?, des dels 57 escons que va aconseguir a l'abril, i aquests ara 10 diputats, no?, que bé, han anat perdent i s'han quedat amb aquest resultat, i com a conseqüència, doncs, Albert Rivera acaba d'anunciar la seva dimissió a la Comissió Executiva Nacional de Ciutadans, reunida, doncs, com bé dèiem, després d'aquest congrés de tot el partit. Per tant, una de les notícies del dia, òbviament, com dèiem, ja n'estàvem pendents des de primera hora, que sabíem que a les 10 s'havien començat a reunir. Ara, a pocs minuts de 11:45, doncs ja sabem que, efectivament, el líder de Ciutadans acaba de dimitir.
I això m'imagino que ara serà el que també... el que començaran els cobrirà els informatius, a part de tot el resultat, però em penso que la notícia ara important és aquesta dimissió d'Albert Rivera. Molt bé, nosaltres continuem, són les 11:25 i anem, ens toca ara aquell apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys. I com que la vida continua i nosaltres també encara tenim amics que no hem felicitat, sí. A veure si en tenim algun que no ens hàgim recordat, com fem cada dia, avui dia 11. Avui sí que hem de felicitar tots els Martins, perquè avui és Sant Martí.
Sant Martí, moltes felicitats a tots els Martins.
Sí, Sant Martí de Tous, perquè abans hi havia Sant Martí de Porres, que era el dia 3, i després Sant Martí de Tous, que és el dia 11, i crec que la majoria de tots els Martins ho celebren avui sí, doncs, tots els amics coneguts i saludats que es diguin Martí, o sigui que els hem Martí, Martines i derivats. També Sant Mena i Sant Veranus. És que hi ha Sant Veranus, Sant Inviernus, Sant Otoños, Sant Primaverus, els toca avui Sant Veranus. Doncs felicitats a tots els que sigui el seu sant, com també hem de felicitar els que sigui el seu aniversari. Cristina, avui d'aquests coneguts famosos i públics, qui han de felicitar?
Doncs mira, a part dels nostres oients que avui siguin el seu aniversari, que són els que primer felicitem en primera instància, també hem de felicitar Leonardo DiCaprio, que en fa 45.
Ja, 45? O sigui, era una 45. Criatura fa 4 dies.
Sí, el pòster de la meva habitació semblava sí, que en també. Tingués 16, en aquell moment.
És que tu t'havies tenir una vida de pòsters, perquè cada vegada que surt un d'aquests guaperes
sí,
tenies el pòster a l'habitació.
Perquè jo també he estat adolescent, Joan, ho has d'entendre.
Jo tenia jugadors de futbol.
Sí? Bé, cadascú el seu. Mira, a mi m'agradaven els guaperes de Hollywood, què vols que t'hi digui?
També te'ls posaves a la carpeta?
A la carpeta, està clar, i a l'agenda, sí, sí. Tinc guardades les agendes de primària, són dignes de veure, la veritat.
Carai.
Doncs bé, el gran Leonardo DiCaprio, que òbviament doncs, ha fet grans pel·lícules, des de Titanic, passant per la playa, fins a aquesta darrera, que hem pogut veure de Sucedió en Hollywood. No faré, no sé, menció al respecte, perquè a mi no és que m'agradés molt la pel·lícula.
No ho dic.
I veiem un Leonardo DiCaprio, doncs, que bé, tocat, no?, ja pels anys i tal. Vull dir que realment bé. 45 es manté molt bé, no diguem mentides,
va madurant,
es manté molt
va
bé, però sí que veiem que tothom es fa gran i el pas del temps no perdona a ningú. I també avui hem de felicitar dues dones. La primera, Anabel Alonso, que en fa 55.
Aquesta actriu,
que hi ha hagut polèmica aquestes darreres setmanes amb Anabel Alonso, que va perdre els nervis en directe, no?
Sí, bueno, és la paisana, l'Anabel Alonso. És el Foraster, que, per exemple, el Foraster torna avui,
sí.
I la versió espanyola doncs, la fa ara Anabel Alonso, la paisana.
I felicitar també a Luz Casal, que en fa 61, aquesta magnífica veu.
Casal, que fa 61 anys, com dèiem. Molt bé, doncs aquests són els personatges públics que felicitem i continuem i anem amb curiositats. I avui les curiositats ens porten a parlar dels ossos del pollastre.
Dels ossos de pollastre?
Què els hi passa als ossos del pollastre?
No sé, que no els hi has de donar mai els gossos per menjar.
Ah, no?
No.
Clar. Home, poden...
S'estellen i es fan mal.
Ai.
sabies que...
El rastre biològic més evident de la nostra època serà el pollastre. Vivim en l'era geològica del pollastre. Hi ha 22 milions de pollastres al planeta i la seva massa excedeix la de totes les altres aus juntes. Cada any es consumeixen 65 milions de pollastres. Segons un recent estudi, de fet, el pollastre serà el rastre biològic més rellevant d'aquesta època. Quan els humans hagin desaparegut del planeta, una de les marques més duraderes del nostre impacte a la Terra serà l'aparició sobtada en registre de fòssils de molts ossos de pollastre.
Ja ho veus?
Molt curiós, la veritat, aquesta curiositat d'avui sobre els ossos de pollastre.
Així és aquella dita que es diu... és més feliç que un os, que un gos amb un os, ja no... no.
Bé, no, sí, no sé què dir-t'hi. Potser no de pollastre.
Vale. Però, esclar, vull dir, sempre era allò que deien... bueno, una dita d'aquestes populars que es deia, doncs, bueno, mira, l'hem de guardar. Molt bé, doncs anem a l'apartat de notícies a saber què passava ara fa un any, què em passava ara fa cinc, el refrany, la dita del dia, i per acabar també la cançó del dia. Cristina, fa un any, què es parlava, què es deia? Què
doncs passava? Aquest era el titular. El mandat que va començar el Club Tenis L'Escala l'any 2012 s'acaba aquest 2018 i el president actual no vol seguir en el càrrec. És per aquest motiu que el 18 d'octubre es va obrir el termini perquè es presentin noves candidatures. Hi ha de temps per presentar-se fins al pròxim dimarts 20 de novembre.
I així en parlava un fragment a l'informatiu.
El Club Tenis L'Escala busca president. Hi ha de temps fins al pròxim dimarts 20 de novembre per presentar candidatures. Si n'hi haguessin més d'una, les eleccions es farien l'1 de desembre. Pel que sembla, només n'hi haurà una i el president podria ser l'actual secretari del club, Josep Lluís López.
T'he dit que aquests tres que es retiren ara de la junta actual tenen més de 60 anys, tots tres. I en canvi, els tres que entraran ara, si no hi ha cap més candidatura, doncs estaran al voltant dels 40, 40 i pocs.
Per tant, ja massa problemes no tindrem per fer aquest relleu. Ara faltarà la figura del cap, no?
Mm-hmm. Sí, bueno, un ha d'agafar el cap. Sí, en principi ningú més ho volia fer dels tres que quedem i en principi ho faria jo, però perquè ningú més ho vol fer. Però ells volen estar dintre la junta, però no ser el cap visible, doncs, com que ningú vol venir a les entrevistes, ni sortir a la ràdio, ni tot això, ja serveix per això, vull dir, més que res, perquè no és cap càrrec que sigui... ni tinguis més valor ni menys que qualsevol altre de la Junta.
Bé, doncs aquesta era la notícia de fa un any i en fa cinc la notícia era que unes 130 persones assisteixen al sopar dels 35 anys de la penya blaugrana de l'Escala que es va celebrar dissabte a la nit. El sopar va comptar amb l'assistència de membres d'altres penyes. Va amenitzar la nit l'actuació del grup de veneres Barca de Mitjana. I escoltem un fragment de l'informatiu.
Dissabte al vespre va tenir lloc a la nova sala polivalent el sopar anual de la penya blaugrana de l'Escala. Va comptar amb l'assistència d'unes 130 persones, entre les quals hi havia Dani Sala, directiu de la Comissió de Penyes del Futbol Club Barcelona, Lluís Grau, president de la Federació de Penyes de l'Empordà i Catalunya Nord, i membres de les penyes de Torroella de Montgrí, Banyoles, Sant Feliu i la penya Solera de Calella. Aquest any el sopar del soci tenia un significat diferent i és que també se celebraven els 35 anys de creació de la penya escalenca. És per això que es va voler animar la vetllada amb diferents sortejos i l'actuació del grup de veneres Barca de Mitjana, una proposta que va ser tot un èxit, segons el president de la penya, David Falgàs.
L'acte va estar molt i molt bé, vam estar molt contents, vam tenir una assistència d'unes 130 persones, més d'un centenar de socis, o sigui, és una... de les festes que estem més contents perquè el soci respon molt. Vam tenir l'actuació de Barca de Mitjana, van fer el sopar popular, el cantar de maneres, a tots els presents se'ls va regalar un petit obsequi del nostre patrocinador, que era Estrella Damm, i tot seguit, després de mitja part de les maneres, vam servir el tradicional cremat.
Bé, doncs aquest sopar que aquest any, em penso, crec que és aquest cap de setmana, també que hi haurà sopar per celebrar ja els 40 anys. Bé, doncs continuem i ho fem ara amb el refrany, la frase o la dita d'avui.
Hi ha ulls que s'enamoren de lleganyes.
Aquí escoltem el significat per Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Hi ha ulls que s'enamoren de lleganyes.
És un crit d'esperança de no perdre la il·lusió, perquè cada ulleta té la seva tapadureta. Hi ha una variant una mica més extensa que ja ens dona clarícies del sentit de la dita. Sant Antoni es va enamorar d'un porc i els ulls s'enamoren de lleganyes. Així, fins i tot els menys afavorits poden acabar trobant parella, perquè aquesta dita s'aplica a qui s'enamora o s'agrada de coses o persones lletges o mancades de gràcia. Serveix, per tant, per criticar el mal gust de determinades persones que, podent optar per una cosa millor, fan una tria equivocada, almenys als ulls de qui ho critica. Ara bé, com que contra gustos no hi ha disputes, aquí pau i allà glòria. Hi ha ulls que s'enamoren de lleganyes.
Ja ho veus.
Molt curiós.
Està tot, tot explicat.
Sí, sí, la veritat és que sí, i bé, m'ha agradat això, de, és cert, per gustos, colors, i per tant, millor no criticar ni jutjar, que cadascú té prou i suficient amb la seva pròpia vida.
Correcte, correcte. Molt bé, doncs després del refrany, ja quasi per arribar al punt final, la cançó del dia, i tal dia com avui, un 11 de l'11 de l'any 1998, que tu ja...
Ja escoltava música, ja. Sí,
música.
Sí. Ja la recordo.
Doncs La Oreja de Van Gogh. Amb aquest tema, Soñaré.
He soñado siempre con poder volar, desplegar los brazos sin aterrizar, conociendo otros lugares y verdades más allá, y sentarme en una nube a descansar, beber de esta libertad y dejarme llevar.
Bé, doncs aquesta és Soñarem, però no és la versió primera, sinó que és una versió amb l'actual cantant.
Anava a dir, aquesta no és la veu de la Maya Montero.
No és la Maya Montero. És que no l'he trobat i... Bueno, el primer que vaig trobar va ser aquesta i vaig dir, bueno, de la cançó.
Ja està bé, aquesta passa, sovint amb els grups, l'Ax Ambusto també ha passat per això, de que, bé, a vegades canvies el bateria i ningú se n'entera, però clar, quan canvies el cantant, vulguis o no, és la cara visible, no? I bé, hem de dir, doncs, que l'Oreja de Van Gogh, que en veritat era la veu de Maya Montero, però sí, van saber trobar molt bé una substituta per a la cantant.
Doncs aquest Soñaré, que era el número 1, i, bé, què somiarem aquesta tarda o què ens explicaràs aquesta tarda al Far?
Doncs, bé, òbviament farem molt de ressò de les eleccions generals. En parlarem en el programa d'aquesta tarda de 4 a 6, com sempre, aquí a Ràdio L'Escala, on també parlarem, per exemple, de medi ambient, amb el manual de lluita contra el canvi climàtic i de l'actualitat que vagi cursant al llarg d'aquest matí, com és, per exemple, aquest tall de la Jonquera, que ja es coneix des de primers moments del matí, que ja s'estan fent identificacions, s'estan registrant cotxes, fins i tot hem vist que alguna grua s'ha emportat algun dels cotxes buit, perquè són els propis manifestants que a sobre, doncs, deixen el cotxe allà parat. I bé, ara vèiem en imatges, doncs, que s'estan muntant barricades, desmuntant amb martells i gats mecànics doncs, els vorals per posar-los al mig i crear, doncs, aquestes barricades, perquè és un tall que volen allargar fins dimecres.
Carai, carai, carai.
A veure si se'n surten.
Molt bé. Doncs, Cristina, moltes gràcies. I, bueno, t'escoltarem aquesta tarda i t'esperem també demà.
Fins demà. Un petó, Jens.
Verdades más allá, y sentarme en una nube a descansar, beber de esta libertad y dejarme llevar. La, 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 la. He soñado siempre con poder dormir sobre un lecho de algas y coral, disfrutar de ese silencio que reina siempre allí, y viajar encima de un delfín, cruzar mares sin parar y nunca llegar. Del tiempo y descubrir el futuro más lejano donde yo no voy a estar, y volver a ver San Sebastián en el siglo 26 desde mi nave.
pueda soñar, que dibujes en tu mente un lugar donde no haya ni misterio, ni secretos, ni maldad. Y encontrar un día al despertar que ya nada sigue igual, que todo vuelve a empezar. La, 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 la. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño.
El més calent a l'Aigüera.
Després d'escoltar aquest Soñaré, però no amb la veu de la Maya Montero, sinó amb la Leire Martínez, que va ser la que la va substituir com... doncs la Maya Montero va decidir emprendre una carrera en solitari. Bé, doncs continuem a 11:42 minuts i avui la proposta que ens porta la Montse Hidalgo a l'Un per Un és una entrevista a la coneguda periodista i escriptora Pilar Eire, que presenta la seva darrera novel·la, Un perfecte cavaller, que s'acaba de publicar en català i en castellà. Tot això a l'Un per Un.
Continguts en xarxa. Un per Un, amb Montse Hidalgo.
Els secrets de l'alta societat de la Barcelona franquista explicats amb detall. Obrim les pàgines d'un llibre que recull una història d'amor, traïció i política. Narradora, cronista de l'època i fins i tot protagonista, aquesta periodista nascuda a la capital catalana fa 68 anys ens deixa mirar pel pany d'una porta on es guarden molts secrets de la burgesia catalana a un perfecte cavaller. Pilar Eire, què tal? Benvinguda.
Hola, Montse. Muchas gracias por invitarme. Encantada.
Com se sent una cronista explicant els secrets del seu propi entorn familiar i social?
Bueno, pues la verdad es que es un libro que estaba viviendo dentro de mí desde hace muchos años. Yo estaba dedicada a otros asuntos, bueno, a otras historias, pero el libro se iba formando, se iba haciendo, porque ahí en este libro pues está todas mis vivencias. Están las sobremesas familiares cuando éramos pequeños, están mis recuerdos de niñez, de infancia, está lo que me contaron mis tías. Mi padre hablaba muy poco de la época de la guerra, por no decir nada, pero mis tías y mis primos y mis abuelos, todos me fueron explicando una historia que yo veía que no salía en otros libros. Era una historia que solamente me pertenecía a mí y yo pensaba, pues mira, también era Barcelona esto. Estas personas también eran de Barcelona, también construyeron la Barcelona que es ahora. También están en nuestro ADN, no solamente en el mío, que soy familiar, sino en el de todos los barceloneses. Y entonces la idea fue madurando y llegó un momento, después de mi último libro, que digo, ya está. O sea, la tengo aquí, la tengo en la punta de los dedos, tengo que escribirla. y estuve, he estado 2 años en proceso de escritura, pero desde luego este libro se ha ido formando dentro de mí desde hace, bueno, ¿cuántos años has dicho que tengo? Me cachis, 68, pues 68 años.
Pilar, abans d'aquest Un perfecte cavaller, jo ho dic bé perquè ha sortit tant en català, sí, com en castellà aquell llibre. Quants llibres has escrit? Portes al compte?
Quin sí, bueno, a ver, aquí tenemos discusiones porque el otro día me hicieron una, bueno, como un retrato, bueno, una entrevista biográfica en un programa de televisión, en Telecinco, y ellos estaban empeñados en que yo había escrito 20 y yo 22, y no sé, ahí está, entre 20 y 22, creo que es el número 21, y de 21 libros es el único, mira, Mons, el único que han traducido al catalán, y estoy tan emocionada. Salió en catalán, se llama Un perfecte cavaller, y está en Columna, y Un perfecto caballero, que es Planeta, salieron con un día de diferencia, y a mí esto me encanta, me emociona ver mi libro escrito en catalán. Bueno, está pensado en catalán, además.
Aquesta Barcelona franquista que surt en el llibre tenia aquell Arriba allà abajo, que hem vist en moltes sèries, en moltes referències d'altres països, no? Aquelles diferències socials tan abismals, aquelles classes socials de la Barcelona alta i la Barcelona de classe baixa.
Sí, sí, la verdad es que es un contraste brutal, Yo hablo de esa Barcelona que era la mía, ¿no? Que es la Barcelona de los vencedores, pero luego también está la Barcelona de los obreros, de los gente que venía caminando desde Murcia, por ejemplo, hasta Sabadell, porque gran parte del libro también transcurre en Sabadell. Es una gran historia de amor entre un empresario textil y una obrera de su fábrica, pero el contexto es el contexto de la época, que era un contexto lleno de contrastes, que es un poco el lo que explica la Barcelona de ahora, ¿no? Y en ese contexto pues está Mauricio Casasnovas y el mundo que le rodea, que es el mundo del liceo, de los señores que llevaban a la tintorería a Londres sus vestidos, sus trajes, las señoras que se vestían en bastida, los abrigos de visón, las joyas, el polo, el club de golf, y luego está la Barcelona, pues, y Sabadell, de las cuevas, de las cuevas de San Olegario, de las colas en las puertas de las fábricas a ver a quién llamaban para trabajar ese día, y luego ese final, que es un final que no voy a contar porque realmente es un final que pone a todo en orden, ¿no? Y es un final, creo que sorprendente, pone todas las cosas en su sitio, el final del libro. Y esa Barcelona, pues a mí es la que me... esa Barcelona, ese Sabadell, y esa Cataluña en suma, porque también hay una Cataluña rural.
Aguilar de Segarra.
Aguilar de Segarra, sí, sí, los como en mi familia, nosotros teníamos una masía en Aguilar de Segarra que se llamaba Can Prat. Es una masía que sale en los libros porque es una masía muy bonita, destartalada, sin ninguna comodidad, bueno, tal como lo explico en el libro, y que quedaba justo al lado de la vía del tren. La Cataluña rural pues también la refleja en cierta manera.
Mauricio Casasnovas, el seu protagonista, era tan ric, que va haver de comprar l'amor?
Bueno, sí, era muy rico, desde luego, era el tío más guapo de Barcelona, ya explico yo. Y la verdad es que tiene un antecedente real, porque yo recuerdo a mis padres en una conversación muy lejana, que yo era muy pequeña, yo siempre escuchaba, yo siempre me metía en todas partes y escuchaba porque me encantaba. Y creo que de ahí nació mi vocación de periodista, o realmente es que ya la tenía entonces, y me encantaba escuchar a los mayores. Entonces yo recuerdo una conversación de mis padres que mi padre le contaba a mi madre, fulano de tal está liado con una obrera de su fábrica. Y mi madre, ah, bueno, sí, era normal, pues le hacían un hijo, la retiraban de la fábrica, cuando se cansaban de ellas porque se hacían viejas les ponían una mercería y luego se iban a buscar a otras más jóvenes, entonces no les llamaba la atención. Pero mi padre dijo, escandalizado, dijo, ¿y se ha enamorado? Y mi madre, no, se llevó las manos a la cabeza, ¿enamorado de una obrera de su fábrica? Sí, no puede ser, está loco, es un payaso, es un titilla, pero ¿de qué va? Es un galifardeo, pero ¿de qué va enamorado? O sea, lo que les llamó la atención, lo que les escandalizó realmente es que el hombre se hubiera enamorado de una mujer de una clase tan inferior como una obrera de su fábrica. Y de ahí, ¿no?, de esa historia, ese es el germen de la gran historia de amor que sale en mi libro, que está contextualizada en la Barcelona, en esa Barcelona de nombres propios, toda llena de nombres propios, una crónica social de lo que pasó también en aquellos años.
Tot el luxe i tot el poder que es veu per aquest pany de la porta que ens ha obert Pilar Eire, amb aquestes bases es va consolidar aquesta burgesia profranquista de la que no sé si encara ara som hereus?
Bueno, la sesión inaugural del liceo, que fue en el otoño del año 39, después de la guerra, toda la burguesía franquista, porque en esa época sí que únicamente iban al liceo los ricos, toda la burguesía franquista volvieron a poner sus joyas, las joyas que habían estado escondidas durante 3 años, sus abrigos de visón, que también habían estado escondidos, y se pusieron a cantar espontáneamente, brazo en alto, El cara al sol. Y yo recuerdo que mi padre se encontró a un amigo suyo, que había sido secretario de Cambó, y le dijo, que llamaba Ferran Baiz Taberner, y le dijo, hombre, Ferran, ¿qué tal estás? Entonces le iba a dar un abrazo, y el otro le separó, y le dijo, no me llamo Ferran, me llamo Fernando. Y entonces sí que le dio un abrazo. Fue una burguesía que medró a costa del franquismo, evidentemente. Otros dirán que a pesar del franquismo, pero se aprovecharon. Hubo toda una, en esa España de la posguerra, una España hecha de corrupción, ¿no?, en el que circulaba muy poco dinero, pero siempre iba a parar a los mismos bolsillos. Los que se aprovecharon fueron unos cuantos, que por cierto, a lo mejor no eran concretamente los que habían ganado la guerra. Concretamente mi familia, nosotros somos, mi padre eran 8 hermanos, todos eran falangistas, todos eran de derechas, 2 estuvieron en una checa, incluso mi abuelo estuvo en una checa de Vallmajor, mi padre estuvo preso en la prisión Modelo, otro tío mío estuvo escondido durante 2 años, todos tuvieron diferentes implicaciones en la guerra y forman parte del bando de los vencedores, pero luego no eran lo suficientemente, no eran deshonestos, o sea, no se aprovecharon de esto, no se enriquecieron en absoluto, cada uno eran profesionales, se dedicaron a su profesión, ninguno de ellos se convirtió en un hombre rico. Y los que se aprovecharon fueron otros, gente sin escrúpulos, ¿no?, que se aprovechaban todas las artimañas, las divisas en Tánger, jugaban con las divisas en Tánger, metían dinero en unos bolsillos, en otros, había el tema de las cuentas combinadas, en aduanas, sobornaban a los aduaneros y así se hicieron grandes fortunas.
La pela es la pela, y si calia estar al costat del poder... estaba al costat del poder,
en mi
¿no?
libro sale un empresario emblemático que es el padre del el suegro del protagonista, y entonces cuando en los años 50 empezaron movimientos catalanistas, empezaron pues los de la Floyd, no, los Endros, los Carulla, empezaron con el Instituto de Estudios Catalans, empezaron a meter dinero bajo mano en estos en entidades catalanistas, el suegro de mi protagonista dice nos han pedido dinero a todos los empresarios que metamos dinero, y Mauricio dice, tú no habrás metido, ¿no? Usted no habrá metido, porque usted lo de Franco ya le viene bien. Dice que menos mal que vino Franco a salvarnos de los desmanes del periodo de guerra civil. Dice, oye, hay que poner una vela a Dios y otra vela al diablo. Y como en este caso yo no sé quién es Dios y quién es el diablo, les he metido dinero.
Pilar Eyre, sisplau, obri el seu llibre, escolliu un petit fragment i, sisplau, comparteixi la lectura.
És el comienzo del libro, ¿eh? El libro empieza así. Fue algo que me contaron y yo imaginé. La primera, mi madre. Asombro y un poco de miedo de Mauricio Casasnovas, de su historia, de su mundo, que era también el de ella. Una historia cuyo inicio no puedo figurarme más que el día en que la columna de Yagüe, por fin, entró en Barcelona. Como en una bruma veo el momento al que no asistí, ni siquiera había nacido, pero irrumpe en mi cabeza tan vivamente porque aún me parece escuchar a mi madre contándome quién fue y qué hizo aquel hombre que era una especie de Dios y una especie de diablo.
Ara que aquests dies es parla tant del franquisme sociològic, aquest llibre pot donar llum a entendre què és el que està passant?
Bueno, a ver, es que yo pienso que nosotros somos fruto de aquello. A mí lo que me llamaba la atención es que esa red social de la que formaban parte mis padres, esa Barcelona que yo viví y que vivieron tantos como yo, no existiera, simplemente no se hablara de esas personas, ¿eh? Hubiera un agujero tremendo en los años 40 y 50 en Barcelona, como si todos hubiéramos sido maquis y hubiéramos estado en las montañas pegando tiros. Y a mí me pareció injusto porque con sus luces, con sus sombras, con sus contradicciones, estuvieron ahí y forman parte de nuestro ADN y pueden explicar también lo contradictoria, lo poco homogénea que es la sociedad catalana en estos momentos. Yo creo, quiero pensar que los chicos que cantaron, las personas que cantaron el otro día el Segadors en el liceo, a lo mejor tienen los mismos apellidos que los que cantaban el Cara al Sol en el 39, que un poco, también una pequeña gota de su sangre también viene de aquella época, y me parece injusto, la palabra no es injusto, pero creo que clarifica, como tú has dicho, mucho más el presente, conocer cuál fue nuestro pasado y aceptarlo. O sea, no se puede, el pasado desde luego no se puede cambiar, pero lo que podemos hacer es conocerlo.
Un perfecte cavaller, Pilar Eire, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
Un per un.
El més calent a l'Aigüera.
Aquesta era l'entrevista amb Pilar Eire parlant d'aquest llibre, Un perfecte cavaller, un llibre que podrà trobar a les llibreries tant en català com en castellà. Cinc minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb música. Música que ens porta als Portobello amb aquest tema que es titula Fent l'amor. Fet d'amor, fet d'amor, no fent l'amor, fet d'amor.
Com sóc, fet d'amor i fet de por. Vull poder sempre escapar-me, no he nascut per la presó. Vull poder trobar el camí per mai no tornar a començar i seguir ben lluny d'aquí sense cap dubte al meu costat. Hi haurà un repte on hi hagi un tros de... Tres nits esperant i en una vella llibreta tres estrofes van ballant i ara vull que una vareta em porti fins a fi del món, però no tinc més que l'empenta per poder canviar-ho tot. I a ver d'on hi hagi un to
tornaré a mi. Només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig. M'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro.